Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Val. I per tant, l'eina, aquest carrer, el tens tu. No el té la criatura. Perquè no estàs en un pla d'igualtat. Tu tens responsabilitat sobre la criatura no té responsabilitat sobre tu. Aquesta em sembla una cosa essencial. Una altra cosa que em semblaria també essencial és que estem parlant, sobretot, de nois que agredeixen a noies. No hem vist agressions de noies a nois sexuals. Per tant, què vol dir que repeteixen uns patrons? Que vol dir que aquest audiovisual està generant una sèrie d'estereotips de violència sexual contra la dona. I a partir d'aquí ja no és una qüestió d'infància o no infància. Estem dient que hi ha un material audiovisual que fa apologia de la violació. I aquí els estats sí que hi podrien entrar, o crec que haurien d'entrar. Ja no només pels infants. Estem dient que es fa tota una sèrie de consum que, per exemple, els mitjans regulats no podrien fer, fent apologia de delictes. I en això no s'hi entra.
Mònica Usar, vols dir alguna cosa?
Jo, abans escoltant la Laura Rossell, sobretot m'he quedat molt preocupada i he fet jo mateixa una reflexió, perquè, clar, jo no estic en una edat en què l'Elna tingui accés ni a mòbils, ni a tauletes, ni intentem...
No?
Sí que la tauleta per mirar dibuixos a vegades, doncs sí que l'agafa, però és veritat que té algunes coses tancades, no? I aquest control que ella això no s'ho pot saltar, té 5 anys, clar. Mm-hmm. Estem parlant d'una nena de 5 anys, per això també em sorprenia molt quan es parlava de que a aquesta edat ja hi ha nens que han vist porno, perquè mirant al meu entorn o veient casa nostra penso, ostres, en quin punt ella es podria saltar aquest límit i veure porno, i no el veig, per sort, eh? El veuré potser d'aquí uns anys, però ara no. Però sí que és veritat que he pensat, jo hi ha molts cops que la deixo sola mirant els dibuixos a la tele. Per què? Perquè vull anar a fer el sopar, vaig a treure la rentadora, aprofito per fer coses que potser amb ella doncs no podria, i al vespre... I és veritat que a vegades em parla de capítols que ha vist de dibuixos que penso, ostres, jo ni els he vist, no? I he fet com el símil pensant, ostres, se't poden escapar moltes cosetes que ara no hi dones importància, però que potser tu com a mare ja hauries de començar a ser conscient d'acompanyar-la més a tot arreu, no? I no deixar-la sola amb coses que et semblen que no tenen cap tipus de significat, perquè en un futur potser necessitarà tenir-te al costat perquè l'acompanyis en això.
David.
Jo en síntesi crec que, com deia també la Mònica, recupero la frase que ens deixem sols, però també ha dit, crec que l'Anna Salvia, el localitzador, que és enmig de Nova York, no? Vull dir que no és en qualsevol lloc, i que agafar el mòbil també sortir de casa, no? I entrem en un univers que per molt fantasiós que sigui, al final té impactes reals. Jo diria també que autocríticament, jo que he estat en l'educació pública catalana, jo no mai vaig tenir educació sexual, ni en BUP ni en COU, és a dir, no existia, i per tant som una generació que hem sigut completament analfabets sexuals, no? I que els títols i els rols eren els de les pel·lícules dominants. Per sort, després fora, perquè és on volia anar, crec que han dit família i estat, no? Jo crec que hi ha dos actors més, un positiu i un negatiu, no? Que és societat i mercat. Uh-huh. És a dir, el porno també és una indústria que genera milions de milions, i això genera, no?, la seva expansió autorreproduïda. I l'altra és la societat. Les societats també eduquen o deseduquen, i per tant no és només responsabilitat de la família. I hi ha una cosa que m'ha agradat molt quan es parlava de l'escola, que és veritat, que és que tot el que aprenem a l'escola, que són 7 o 8 hores, després el món ens ho nega, des del punt de vista d'infància i adolescència. És a dir, aprenem valors, aprenem respecte, aprenem igualtat, i el dia següent, quan surts al pati, és la violència, o al carrer, la cultura de la violació, i aleshores exigim a profes i professores que ens converteixin fills i filles en humans civilitzats, quan el que els estan deshumanitzat incivilitzadament és el que passa fora, no dins de l'escola. I l'altre que em preocupa, òbviament, és que has de tenir educació sexual. Nosaltres tenim una generació, que el Jordi se'n recordarà segur, que no la vam tenir. Jo el primer taller de sexe, de sexualitat segura, va ser a un Ateneu Popular, amb companys del moviment del FAC, del Front de Llibre en Gai de Catalunya, perquè, clar, nosaltres teníem un inhibidor enorme que es deia la sida.
Ui, tant.
La sida ens va inhibir a tota una generació, bueno, que vam arribar fins i tot tard a la sexualitat,
bueno,
a una sexualitat lliure, respectuosa, igualitària.
No?
Però va ser... I ens ensenyaven a posar-nos preservatius, no?
Sí, bueno, nosaltres vam aprendre sexualitat amb les pel·lícules porno. I
l'altre que em preocupa, finalment, és... que, clar, l'edat d'infància i adolescència generes una cosmovisió del món, uns aprenentatges, que si tu ara tens una, dins una cultura de violació, dintre de
15, 20, 30 anys, qui seràs? I això afecta moltíssim el procés educatiu. Mm. És quan aprens, les aprens moltes coses. Es podràs aprendre, també.
I tant.
Costa molt més que aprendre, però bueno, i forma part d'un problema molt més greu i estructural que es diu patriarcat.
Mm. Anna Alfonso.
És que això que deia ara el David coincideix amb el que deia l'Anna Sàlvia de començar la casa per la teulada, el que dèiem quan l'estàvem parlant amb ella, de comencem la casa per la teulada perquè veiem porno abans de saber què és la reproducció. Però més enllà de començar la casa per la teulada, és que els nens, quan veuen porno, i també els adults, i adolescents, però els nens veuen porno i es pensen que el sexe és allò. I el que surt al porno no és el sexe. És a dir, el sexe no té res a veure amb el que surt al porno i amb les imatges violentes, almenys del porno mainstream, que és el més vist, de violència sexual, de violacions a dones, de degradació cada vegada més violenta contra les dones. I clar, si tu, un nen que no sap què és el sexe, perquè no l'han explicat a casa, perquè d'això no se'n parla, no té educació sexual a l'escola perquè és massa petit, i el primer que fa és veure porno, es pensa que el sexe és això. I no, ens hem sorprès molt quan la Laura Rossell ha explicat això de que hi havia un nen que després, un adolescent, que no s'excitava a les seves relacions sexuals, però és que és normal, vull dir, si tu t'excites veient conductes cada vegada més violentes, és impossible que t'excitis amb una relació sexual normal amb una altra nena de la teva edat o amb una noia de la teva edat. Les disfuncions sexuals que cada vegada són més presents, no només en els adolescents, que no, disfuncions sexuals en adolescents és una cosa que potser fa uns anys ens pensàvem que no veuríem i que cada vegada és més freqüent. També en els adults, per excés d'addicció a la pornografia i de masturbació veient pornografia, perquè això també ho hem tractat moltes vegades al podcast. I no només una de les conseqüències del porno és aquesta de les disfuncions sexuals, sinó també que cada vegada hi ha més nens amb risc de convertir-se en addictes al porno. Ahir hi havia dades a La Vanguardia de l'associació aquesta Dale una Vuelta, que és de prevenció de la pornografia, que deia que el 40% dels nois adolescents estan en risc de convertir-se en addictes al porno. I el 20% de les noies, perquè les noies, no oblidem que també en miren i també aprenen que el que han de fer és el que veuen allà.
Neus.
Bé, per no repetir algunes de les coses que s'han dit i que estic molt d'acord, abans dèiem, no?, a quines edats. Buscava abans un reportatge que vam fer nosaltres fa poc i un informe de Save the Children en que la mitjana d'edat d'inici de consum de pornografia és als 12 anys, però és cert que hi ha un 9% que comencen abans dels 10, que és molt i és poc, vull dir, a mi em sembla molt, però per situar una mica amb alguna dada una mica objectiva, no és un 9%. A mi m'interessa molt tenir clar que aquests nois, aquests de 5 anys, però també segurament d'una manera diferent, aquests dels Instagram, de com es diu el poble d'Extremadura, quin poble és?
El Mendralejo.
Sí. Són víctimes, és a dir, jo crec que s'ha insistit molt, però val la pena recordar-ho. La Lídia Cacho, que és la periodista mexicana que, com sabeu, ha estat està protegida, amenaçada per màfies a Mèxic i que ha fet reportatges molt interessants sobre pornografia infantil i xarxes de pederàstia doncs, a Tailàndia i altres països, feia por publicar un reportatge parlant amb un nen d'11 anys que era addicte a la pornografia i li explicava com doncs, ell el que feia era jugar a videojocs de cotxes, bàsicament. Li van començar a sortir recomanacions a Instagram i a TikTok mentre es jugava. Un noi del grup li va dir que hi havia un joc on el perseguir, a fer les curses de cotxes, a més perseguies noies i podies acabar tenint sexe amb elles, i a partir d'aquí va anar seguint perquè els algoritmes, i això lliga amb el que deies tu, David, de la societat i el mercat, no? Perquè els algoritmes també li van anar aportant vídeos que van acabar sent vídeos explícits de sexe i de pornografia, no? Vídeos, i ell ho explicava, on, per exemple, simulava germans que tenien sexe amb les seves germanes petites, padrastres amb nens i nenes, i ell tenia malsons de no dormir, fins que ho explica als seus pares, però els seus pares van veure que passava alguna cosa, i el pare i el nen, els dos, perquè l'entrevista era amb els dos, el pare explicava el sentiment de culpa que tenia el sentiment de vergonya, perquè diu, clar, jo identificava que la gent que mirava vídeos d'homes que simulaven violar a nenes, no?, o no ja germanes, eren uns pervertits. I resulta que el meu fill m'estava explicant que ell havia arribat a aquest punt, no? Llavors, jo estic d'acord que hi ha una negligència, crec que és l'expressió que ha utilitzat l'expert en psicologia infantil, i és veritat que l'Estat té aquesta obligació política, l'obligació política que passa no només per protegir-nos, sinó per controlar aquests algoritmes que no controla ningú, per controlar que aquestes empreses no funcionen com funcionen, i després els pares tenim una responsabilitat que segurament és la més complicada que tenim tots a la vida, i a més és l'únic ofici que tenim per sempre, que és el d'intentar educar els teus fills, i intentar, perquè en fi, cadascú fa el que pot, i protegir-los, no?, com deia la Mònica, sabent això, que el control parental se'l poden saltar, que amb una mica de sort avisaran quan se'l salten, que pot ser que tu aguantis fins als 14 anys o 15, no?, fins a arribar a l'institut, però tu pots aguantar, però després té no sé quants amics que tenen el telèfon i que tu no ets propietari ni saps què està passant amb aquell telèfon, i aquí aniríem també al que dèiem, no?, que ja crec que ho ha assenyalat també l'expert, no?, hi ha una sèrie de riscos de sobreprotecció, de creixement precoç, d'hiperexigència, és a dir, tot això ho estem fent els pares i ho està fent la societat en general. Però jo no voldria, i acabo, gràcies, tampoc caure en un alarmisme, crec que ho han dit els dos, excessiu, és a dir, jo no diré visc envoltada d'adolescents, però clar, estic en contacte amb molts adolescents, he fet aquesta evolució, doncs, no?, de la Peppa Pig als videojocs, que és la que crec que fan molts nois i noies. Quan hi havia Peppa Pig deien, l'ha de veure o no l'ha de veure? És bo o és dolent, no? I era com, m'explotarà el cap, no sé, però hi havia aquest, o sigui, que hi ha molts debats que comencen, no?, a l'edat de l'Elna, i van, i cada edat té el seu. Però escolta, però també hi ha joves que estan molt preocupats pel canvi climàtic, hi ha joves que tenen una visió global del món que no teníem nosaltres, que es preocupen per drets que nosaltres no ens era igual o no els teníem al radar o ens n'hem preocupat massa tard, que tenen una consciència del seu temps que és diferent de la nostra, que fins i tot tenen una relació amb les xarxes a vegades molt més intel·ligent que la nostra, és a dir, que tenen els comptes d'Instagram protegits, que no accepten que vulneris certes intimitats si ells no volen, en el sentit de que ells decideixen a qui li aporten informació seva i a qui no, i a les xarxes comparteixen molt poca cosa. I per tant, doncs, no vull dir un missatge positiu, en fi, cadascú fa el que pot, però que també sapiguem que carai, que la gran majoria, doncs, són nois i noies fantàstiques, i que no sí. i que és veritat que no els hi posem gens fàcil, moltes vegades.
Bueno, hi ha una cosa que és evident, que és que quan teníem la meva època, és horrorós. És horrorós el que em dic a la meva època, perquè em recorda el que hi deia en La Crual, que avui surt a la contraportada de La Vanguardia, i ho deia en un digital que era el Confidencial, em sembla, que deia que els que vam néixer abans del 1989 som uns que no estem en el
que estem
món,
fora d'aquest món,
fora d'aquest, oh, deia, que estem fora d'aquest món. No, és veritat. Llavors, jo recordo que quan tenia un problema entre cometes tecnològic a casa, jo preguntava als meus pares. Ara, quan tinc un problema tecnològic a casa, li pregunto als fills. A mi les meves filles no em pregunten res tecnològic a mi. No em pregunten, escolta, aquest bot... No. Concepció.
No, ja estic d'acord amb la majoria de coses que s'han dit, i parlar l'últim amb aquest tema és difícil, però sí que, en aquest sentit, jo crec que estic d'acord que des de l'Estat s'ha de regular, és evident. Com? Bueno, aquesta és la gran pregunta, i com ho fem, no? Perquè, i la Mònica ho deia, intentes regular per un costat i xoca després per l'altre, no? Com ella parlava del Regne Unit en el sentit de la protecció de dades, que també t'he de dir que el tema de la protecció de dades no xoca només amb això, xoca amb moltíssimes coses, per tant, potser en algun moment també ens haurem de replantejar com hem fet la llei de protecció de dades, perquè a vegades per arreglar una cosa n'espatllem, no una, dues, no? I per tant això s'ha de fer, però per mi també la base és la família, Jo no tinc fills i per tant no donaré cap lliçó de fer de mare perquè no, val? Però sí que tinc nebots. Llavors jo penso que no només és els pares, són els pares, són els germans, són els tiets, són els avis, saps? Són els amics d'aquests de família que dius és com si fos un tiet més. No, jo crec que no només són els pares. En els pares se'ls ha d'ajudar, no? Evidentment són els que tenen la primera responsabilitat, però tot l'entorn, no, de la família ha d'ajudar i per tant si detecta alguna cosa que no veu clara, doncs parlar-ne amb els pares, o si té prou confiança directament amb la criatura, si els pares accepten, no, que puguis fer aquest rol, no? Jo obriria més, en aquest sentit, quan diem de família, ho obriria a tot un entorn molt, molt més ampli, no? Llavors, jo crec que hi ha famílies que estan molt pendents, doncs, del tema de l'accés a les tecnologies, com deia la Mònica, no? Tu dius, ha estat 2 hores, no, 1 hora, però tu no saps el contingut del TikTok, de l'Insta o del que hagi estat fent, no? Per tant, està molt bé intentar, però no només, jo crec que no només és això, no? Perquè arribar a poder controlar el contingut, i és que ho veig gairebé impossible, no? Per tant, és una mica més a l'educar-lo en ell, no? De que sàpiga que certs continguts no els ha de veure, o que no són bons, o que tingui un estereotip diferent, no? El que veurà. Jo penso, i acabo, Jordi, sí. No només la pornografia és violenta, n'hi ha de molt violenta, però també hi ha pornografia normal, perquè se m'entengui, que no té violència, però que tampoc és bona que als 6 anys, als 4 anys, als 5 anys hi tinguin accés, encara que no aprenguin un estereotip de violència, sinó perquè no és, jo crec, que el moment de la seva etapa encara de veure allò, perquè no ho entendran, llavors pot passar, doncs, el que veiem que passa, no? Que ho porten, no ho deia el Roger, com un joc, no? En el seu espai, i no és un joc, no? Es percep després, com està passant ara a Extremadura, com una agressió sexual, en aquest cas cap a una nena de 6 anys per part d'uns companys seus que també tenen 6 anys, no? Per tant, bueno, jo crec que és preocupant, no ha de ser alarmant, i estic totalment d'acord. A l'escola s'ha d'educar, sí, però sobretot per mi l'entorn més important per poder ajudar i acompanyar és l'entorn familiar, entès la família no només com a pares, sinó com tot global.
Recomano, mal m'està el dir-ho, no és una autocita, perquè és un programa que el qui el portava, el dirigia i el pensava era la Rosa Olutxa, que era la directora del No pot ser, que era un programa que tenia la sort de presentar i que malauradament no s'ha deixat de fer, entre altres coses, perquè era un programa que anava molt bé per evolucionar el segle XXI. Hi ha un dedicat a la pornografia i a les criatures, i començava amb una taula amb mares i pares sobre els vídeos que els seus fills veien a internet, i la cara dels pares i de les mares que havia mirant els vídeos del que podien trobar els seus fills a internet era de...
Ups, no m'estrany.
Saps? És a dir, perquè no és allò que miràvem nosaltres, el private. És que tens opcions d'anar a escollir. És que és un restaurant, però un restaurant
carta,
de menú, de menú barato, perquè et surt de franc, de menú barato, amb una infotimer de plats.
Un scroll infinit.
Correcte, és un scroll infinit. Sí. Per cert, sobre el scroll infinit, també, el No pot ser, vam entrevistar l'investigador. Sí.
Ja.
Vam entrevistar.
Després d'inventar-ho va plegar perquè es va
espascar. Un tio jove jueu nord-americà que va inventar l'escroll infinit i que de tant fer l'escroll infinit va dir, he creat el dimoni.
Sí.
I ara és una persona, estaria molt bé recuperar aquell, perquè és que era, va ser meravellós, als Estats Units, que de tant, el que va veure la maldat que havia fet, ara es dedica a fer tot el contrari, que és anar a les escoles explicant la maldat que va inventar.
Ell però això té a veure... Puc dir una cosa només?
Sí.
Ell forma part d'un dels entrevistats, dels més de 200 entrevistats que apareixen en un llibre que es diu, cito en castellà perquè crec que no està editat en català, i si no demano disculpes, El valor de l'atenció. Sí. No és d'autoajuda, aviso si algú és fan de l'autoajuda, no és el cas, és un llibre molt ben documentat, s'ha parlat amb més de 200 experts d'arreu del món, d'Estats Units també, del MIT, però de Suècia, i explica com els algoritmes, no és per... ens han robat el temps, ens estan robant el temps, i una de les claus va ser l'invent de l'escroll infinit, no només,
I explica també com nosaltres considerem que els hi estan robant, no?, la infància o el temps als nostres infants. No, no, i a nosaltres.
Les 10 i 19 minuts.
Això té a veure amb el que s'anomena l'economia de l'atenció, que és el model de negoci al que apuntava el David,
no?
Això
és en
Harry, també. I que no té a veure amb criteris ètics ni morals.
I una coseta amb els algoritmes. Tu pots, si tu consumeixes certa informació, aquest algoritme t'ubica en el mòbil, et surt la publicitat. Quan el teu nen agafa el mòbil i mira els dibuixos animats o es connecta a una cosa inofensiva, els logaritmes van a la informació que tu li has generat. Per tant, els anuncis que li surten són el que l'adult hagi generat, no el que de la criatura...
Perdó, hauríem de fer una taula a banda per això.
No, però vull dir que també...
Els algoritmes també, com deia el David Fernández...
No, que els adults han d'estar pendents i atents,
Jo agraeixo dues coses que m'oblia d'una de l'Al Roger, quan deia que li agraeixo moltíssim en totes les perspectives, quan ha dit que hi ha quatre víctimes.
Sí.
Que posar-se en la pell
total
i la mare de la nena, però també que et truquin a casa i que et diguin que el teu fill...
Sí.
I l'altre que m'han recordat ara escoltant la Neus, és, no sé si és un spot nòrdic o australià contra la pornografia, contra la visió, perquè és trucant a la porta de casa dels actors porno,
sí.
Hi haurà la mare, i la mare que així diu, qui són, i diu, no, venim a veure el teu fill, hem d'anar a l'habitació, no? I llavors entren a l'habitació i li diuen, tot això és una fantasia, tot això és sentit, si és plaent, si és lliure, però el que estàs veient són dos actors, no? I era una mena de treballar, no?, la pornografia en l'àmbit de la infància, i és un spot, crec que és australià, que va arrasar,
si és australià.
Són les 10
i encara funciona la
mateixa. 21 minuts. Bueno. Està tronat. És tronat, és. He dit aquest matí que hi havia dosi de metamfetamina aquest matí a Antena 3. Susana Griso entrevistava Alfonso Guerra una altra vegada, vull dir, està fent la gira del bacalao, la gira del bacalao, tenint en compte que ha tret llibre. I Alfonso Guerra... atenció, perquè ha dit que en l'amnistia l'independentisme també hi vol incloure els casos de corrupció de Convergència. Atenció, venga, fot-li.
Estas cosas se retuercen muy fácilmente. Yo creo que los nacionalistas están haciendo una ley amasándola. Quiero decir que están pensando a ver si le podemos también meter a Jordi Pujol, a ver si podemos meter también lo de Artur Mas y el 3%, a ver si podemos llevar esto hasta el Millet del Palacio de la Música. Y hay que tener mucho cuidado porque, claro, eso es una impunidad que ya ni siquiera tiene que ver con la política.
Bueno, también de unido el comentario masclista sobre Yolanda Díaz.
Criticaba Yolanda Díaz en La Vanguardia este fin de semana en una entrevista la falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía.
¿En la vicepresidenta?
Sí.
¿Criticando falta de rigor
sí.
político, jurídico? Sí. ¿Ella?
Sí.
¿La habrá dado tiempo entre una peluquería y otra? ¿La habrá un
Uy,
ratito?
Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a agarrar muchas críticas.
No, es la verdad. Le dedica mucho tiempo, sí. No tiene esencia ninguna.
No, es la verdad.
Una mujer que dice, estoy en un tren, ¿vale? Y ahora estoy conversando con un forajido, ¿vale? Si eso se puede hacer sin que ocurra nada, es que este país se ha vuelto loco.
Bueno, que comenci a mirar-se el mirall, doncs, perquè, entre altres coses, el que diu, podem tornar a repetir, perquè no és allò que diguis, mira, li ha sortit la vena, mira, tu, tothom és antic i algun rònex i tot, però és que, a més... Allò, quan la Griso li diu vigili, que això... Escolta.
Criticava Yolanda Díaz en La Vanguardia este fin de semana en una entrevista la falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía.
¿En la vicepresidenta?
Sí.
¿Criticando falta de rigor
sí.
político, jurídico?
Sí.
¿Ella?
Sí.
¿La habrá dado tiempo entre una peluquería y otra? ¿La habrá dado un
Uy,
ratito
este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a dejar muchas críticas.
No, es la verdad. Le dedica mucho tiempo, sí.
És la veritat, li dedica mucho tiempo, sí. Molt gros. I després, evidentment, havia sortit Puigdemont.
España no puede estar continuamente pendiente de lo que se le ocurre a un señor que está fugado en Bruselas. Menos mal que no se le ha ocurrido decir que pues si queréis mis 7 votos, los diputados tienen que hacer un castellé delante de la puerta del Congreso. Habría que ver algunos diputados subiendo, ¿no? No puede ser. España no puede seguir así. Los dos partidos, en beneficio del país, tienen que intentar la no dependencia de los pequeños grupos nacionalistas.
Ha dicho fugitivo, le dice Puigdemont. Per tant,
con F de forajido, con F de felón.
Sí, per cert que és... ha fet... M'hem sentit només això, eh? I de moment és... Ha parlat d'un castellet, és a dir, és masclista, és classista, i jo no sé si és que realment no està bé. Bueno, perquè jo crec que coses de sons de classe...
Jordi, abans parlaves de la gent...
Que Carles Puigdemont ha fet una piulada on hi ha una mena de gràfica ironitzant sobre aquesta vella guàrdia del PSOE, diu, hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu del pa i d'altres que fan pujar el preu de la calç viva. I ximpum... 10:24, un moment, que ara parlem d'això, si home, si tenim fet les 11, això va...
Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè en forma el centre i a l'empresa.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
Érase una vez una niña y un astronauta.
Pues la guía.
Que emprendieron.
Un viaje en el tren de la mina.
Esta historia no tiene sentido.
En Disneyland París todo es posible.
Precio de referencia 142 euros por persona y noche en un hotel Disney con entradas y media pensión. Consulta condiciones en DisneylandParis.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. Ara i fins al 25 de setembre, a partir de 4,95 euros, trobaràs el teu menú ideal. T'oferim una solució per a cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
Si milions de persones vienen a les oficines de correus cada any, serà por algo. Contratar una línia mòbil i una connexió a internet com Correos Telecom es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Canvia de matalàs i redescobreix el plaer del descans. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció d'Espol, Flex, Picolín i Relax. I pots pagar un màxim de 12 mesos, del 21 de setembre al 8 d'octubre, a Hipercor i al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Preparats? Llestos? Ja! RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Barai i els periodistes Joan Julivert, Neus Tomàs i David Fernández. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Pràcticament 2:15. David Fernández, endavant. Tot teu.
No sabria per on començar. Ho hem deixat dient que no toca ni quarts ni hores. Bueno, que el discurs és molt caspós, no? El que passa que a mi em preocupa la incidència que té després, és a dir, no només que ho digui, que són autèntiques bestieses i animalades, fins i tot algunes mentides, quan parlava de determinades acusacions de corrupció de persones que no estan condemnades en aquells casos, tot i haver-hi condemnes òbvies, però que a més no està passant, però generant un relat i un imaginari, que això entre ahir la nit i aquest matí, jo no sé quina cadena, bueno, amb la Grisó, no? Té un grau d'expansió i de cosmovisió d'una realitat que avui hi ha mitja societat espanyola que està pensant que estem fent una amnistia per indultar tots els corruptes d'aquest país i que això és un imaginari que és complicat i que jo crec que és una de les dificultats de la hipotètica, que encara no sabem, investidura barra legislatura, que és que el gran bloc d'oposició són 12 milions de vots que voten PP i Vox, i si hipotèticament hi hagués una amnistia tindria el suport del 50,8% dels diputats i diputades del Congrés i l'oposició oberta del 49,2%, la qual cosa situa una polarització, no? Que això, però bueno, en fi, no sé si és la dreta de, no? Del PSOE o del PP, escoltant Alfonso Guerra, que crec que a més pot donar molt poques lliçons en relació a la seva pròpia història, també de corrupció i dels seus germans i la seva dimissió en el seu moment, sinó també d'una forma de fer política completament autoritària. La frase que el va definir és quien se mueva no será en la foto, en tantes altres coses, però també en tants altres casos. S'ha convertit en un portaveu sinistre, però jo crec que també ha passat, eh? Vull dir, parla tant des de... No? Des d'una cosa que un món que ja no existeix, o sigui, el món d'ahir, que deia Stephen Zweig, no existeix, i ells són el món d'ahir, i aquest món ja no existeix afortunadament, i l'altre em sembla una falta, en fi. Bueno, la pregunta que seria és, això és vostè què proposa, no? Jo sempre pregunto, dic, bueno, saps què fem, no? Empresonem Puigdemont fins any 2070, no sé què s'ha de fer, però en fi, fa, bueno, comparat amb Rodríguez Zapatero, per dir-ho així, no? Sí. Però, en fi, no, com diria Winston Churchill, hi ha amics, enemics i companys de partit. I jo crec que
Això m'ho deia el pobre Josep Piqué quan estava
sí, però, clar, bueno, que també li passava. És a dir, sí. Piqué mirava enrere, perquè el problema el tenia dins.
Pues,
Pedro Sánchez ha de mirar enfora, però ha de mirar això que s'ha dit al PSOE Caoba, no? Perquè dins té també les seves oposicions, però en la Publi la Neus deia una cosa i així li passo la pilota, que em semblava molt interessant. No, que el sector intern, aquest sector PSOE, no, Caoba, ha perdut les últimes grans batalles, i la Neus ho deia recorrent a que Susana Díaz avui és no, una comentarista radiofònica, per dir-ho així.
Neus Tomàs.
Sí, és que jo crec que això és important, és a dir... Tu també ho deies, no? Quan Aznar parla, doncs el PP té una incidència important. No parlo del PP votant, que això no crec que ningú pugui calcular-ho, ni en el cas del PSOE votant quan parla Felipe González, sinó en els càrrecs actuals de la direcció del PSOE. Fins i tot en la part del PSOE andalús o el PSOE català, on el felipisme havia tingut molt ascendent. És a dir, jo quan era jove, molt jove, vaig haver de cobrir algun dels mítings quan venia Felipe González aquí, i era espectacular la devoció que li tenia la militància socialista, no? Per tant, crec que bé, ells parlen. Em va fer gràcia que Felipe González dient que no se'ls escolta. Home, tenia la sala plena, va sortir a tots els mitjans, n'estem parlant, per tant, escoltar-los se'ls escolta. Una altra cosa és que es pugui estar d'acord o no amb el que diuen, no? L'escenografia, a mi, si algú ho ha vist, era molt antiga. Sí, era molt antiga, era
una taula
petita, els quatre allà, en fi, era com...
Amb el llibre allà posat...
Era un cert viatge en el temps. Deia això de la incidència que tenen al partit, perquè no és que ells no en vulguin tenir, ja ho intenten. Si fos per Felipe González, Susana Díaz estaria sent secretària general del PSOE. Sí. Va maniobrar moltíssim. Moltíssim, vull dir, això ho explica gent que, dels que van rebre la trucada també aquells dies, va anar trucant un per un, no, als dirigents i a la gent que podia tenir més capacitat de mobilització dins de les bases i dels quadres que van anar al Congrés, i no se'n va sortir, i van intentar que Sánchez no tornés i va tornar. I en fi, i la presència dels anomenats barons, ho comentaven, en Page i Lambán.
Sí, sí.
Llavors, i una sola cosa, a mi em fa gràcia, bueno, és veritat que costa diferenciar el seu discurs del discurs de la dreta, i això crec que objectivament és així. Quan ells diuen nosaltres som dissidents, no som deslleials, però clar, venim d'un senyor que feia això, el que es movia no sortia a la foto. I fa gràcia també que parlin de el chantatge de la minoria, quan ells van estar en un congrés on hi havia minoria, es deia així, a més, no? Es parlava de la minoria catalana, sí. I llavors, quan ells, això també ho fa el PP, quan ells negocien amb bascos i catalans, és una negociació i forma part de l'aritmètica parlamentària. Quan ho fa Sánchez, resulta que és cedeix el xantatge i es trenca Espanya, perquè fa 10 anys que s'està trencant Espanya cada dia. Home, jo crec que és entenc que forma part del seu discurs, però crec que té la incidència que té, i en el PSOE crec que cap, i en la militància veient com li va a Sánchez, doncs potser t'ha
portat. T'he de dir, Neus, que avui el que menys em sorprèn del que ha dit Alfonso Guerra és l'opinió general. El que més em sorprèn d'Alfonso Guerra és el classisme i sobretot el masclisme.
Bueno, aquesta,
és a dir,
també, sí.
Aquesta és borossa, eh? És a dir, m'he reiterat. És a dir, entre peluqueria i peluqueria, sí, i després quan la Griso li diu, bueno, clar, és que acaba de dir, és molt bèstia, i l'altre li diu, no,
se n'en fot del seu
masclisme. Sí,
perquè a més tu pots criticar-ho, pots criticar-ho que Yolanda Díaz anés a Brussel·les.
Clar, que ho pots criticar, no m'esfaltaria.
És a dir, tens arguments polítics sense entrar en aquestes desqualificacions.
Clar. Concepció Barall.
Sí, començaré pel final. Efectivament, jo crec que pots fer una crítica política sense necessitat de comentar si una dona va a la peluqueria o no va a la peluqueria, quantes vegades hi va a la setmana, sigui vicepresidenta, sigui no sigui vicepresidenta. Jo crec que és un discurs que efectivament aquí mi, aquesta part, jo us he de dir que mai m'havia escoltat tantes declaracions d'Alfonso Guerra com a les últimes tertúlies els dijous en aquest,
perquè s'ha fet llibre, perquè
sempre ho fa que els dijous,
sí,
que
no sé llibres.
Què fa, que és els dimecres el dijous al matí quan parla, i aquí en directe analitzem el seu discurs. No, jo que puc compartir amb el Alfonso Guerra el no a l'amnistia, ho vaig dir la setmana passada, jo ho explicaria amb un llenguatge molt diferent i amb un vocabulari molt diferent, i efectivament el que no comparteixo de cap de les maneres són aquestes formes de masclisme o de classisme que al que tu feies referència, no? Jo, sincerament, i ara ja canvio a nivell general, jo sé que, i la Neus insisteix molt, amb la dreta... Jo crec que el tema de l'amnistia no va ni de dretes ni d'esquerres. No és un tema que la dreta defensi no a l'amnistia i tota l'esquerra, perquè evidentment ja veus dissidents a l'amnistia. Jo crec que és un tema de defensa de l'estat de dret i de les lleis que ens hem donat i que ens asseguren la democràcia en la que vivim, i ho he... M'ho he sentit dir des del primer dia i aquí insistiré, i per tant per mi no és de dretes i d'esquerres, és de considerar i de defensar que en la Constitució no hi cap aquesta amnistia, val? I a més una amnistia que ve donada per una aritmètica parlamentària que necessita el senyor Sánchez per ser investit president en un futur immediat i per mantenir-se al poder, perquè... A veure, jo crec que no es pot oblidar quina va ser la promesa electoral de Pedro Sánchez, i la promesa electoral de Pedro Sánchez va ser: jo portaré a Puigdemont a Espanya per ser jutjat. Aquesta va ser la promesa electoral de Pedro Sánchez. I ara, en aquest canvi d'opinió, no mentida, que segons ell diu, no, que ell no menteix, que ell canvia d'opinió, bueno, per mi menteix, no? Perquè ara resulta que no vol portar Puigdemont a Espanya perquè sigui jutjat. Vol amnistiar perquè Puigdemont torni, jo crec que fins i tot en honor de multitudes de les seves, val, sense respondre davant de la justícia. Per tant, jo penso que això s'ha de denunciar, i això no és ni de dretes ni d'esquerres, és que tu vas dir una cosa i ara estàs fent o fas tots els passos per tenir la contrària. I el David que apuntava, bueno, i què fem, doncs? Bueno, doncs jo, i crec que t'ho deia l'altre dia fora de micro, doncs que Puigdemont torni a Espanya, que respongui davant de la justícia, i un cop hagi respost davant de la justícia, que ell faci les gestions polítiques que ell consideri que s'ha de fer, no? Però el que no es pot fer en contra del que representa la igualtat de tots és aquesta amnistia que s'està plantejant, que uns diuen que ja està pactada. No, jo he de fer referència, i quan Oriol Junqueras diu aquesta amnistia està més que pactada, vam veure un munt de ministres intentant explicar que no, o intentant fer creure que no, i al final del dia veiem el president del govern en funcions, el senyor Pedro Sánchez, que fa una frase com vulguem dir no desmenteixo, no? Vulguem dir no desmentint a Junqueras. Per tant, no, home, sincerament, jo crec que també això, aquest relat que vam veure ahir, no?, de Junqueras dient està pactat, els ministres esforçant-se per treure importància al que havia dit Junqueras i dient que no estava pactat, i remate final de Pedro Sánchez donant a entendre a tothom que efectivament està pactat, no?
Per tant,
una
precisió, perquè m'ha citat, jo dic dreta esquerra perquè jo miro al Congrés dels Diputats i veig que els partits que s'autoubiquen en l'esquerra i en són partidaris, i miro els partits que s'ubiquen en el centre-dreta o dreta i en són contraris, amb una excepció, el PNB, que podríem situar-lo en el centre-dreta i està a favor de l'amnistia. Per tant, jo...
Bueno, jo crec que el partit no té una posició monolítica, no? Alfonso Guerra, Felipe González i molts altres. Ah, i una cosa, això de que aquí no es mou sobre la foto, Pedro Sánchez també ho practica. Fa pocs dies ha expulsat a Nicolás Redondo del PSOE.
És veritat, i a més se'n va enterar dinant amb l'Aznar.
Bueno, deu ser, això és el que m'explica ell, però deu ser lliure de dinar amb qui vulgui, només faltaria que ja no pogués tenir cadascú la llibertat de dinar.
Era només informació context, perquè igual molta gent no ho sap.
No estava, jo crec que hi havia més persones en el dinar.
Bueno...
Jo crec que hi havia més persones, però bueno, jo dic que Nicolás Redondo, que jo crec que és un puntal important i una gran defensa del que ha sigut el Partit Socialista a dins del País Basc, ha sigut expulsat perquè s'ha mogut, perquè ha sigut discrepant, llavors s'ha mogut, no surt a la foto.
Bueno, jo crec que hi ha un mirall.
Joan Julibert i David Fernández, vinga.
Bé, ara es començava a posar interessat més enllà de la caricatura d'Alfonso Guerra. Abans parlaves d'aquell senyor que parlava que tots els nascuts abans del 89 estaven fora d'Eiximón. Senyor Guerra va néixer molt abans. Que està molt
aquí
fora d'aquest món, no?
Aquí tots.
Però una cosa que a mi em dona esperances de que el senyor Guerra no representa res més enllà que ell i Felipe González, residents de la Moraleja i tot això a Marca, és que les bases socialistes ja li han dit en diverses ocasions a aquesta vella guàrdia del PSOE que aquest no és el PSOE que volen. Recordem allò de con Rivera no i totes aquelles històries. I és una cosa que afortunadament el PSOE ha entès. El PSOE ha entès que el seu vot està en l'Espanya que ells s'anomenen plurinacional, és a dir, a les perifèries, perquè Madrid està colonitzada per la dreta, i Neus has dit centre-dreta i dreta. Jo afegiria la ultradreta.
Perdó,
perquè
si
cada cop és més gran, diguem-ne, la ultradreta. I és aquesta la que porta aquesta veu cantant. Aleshores, només dos apunts del senyor Alfonso Guerra. Efectivament, com deia la Neus, ell ha dit una frase textual dient no es pot fer dependre la governabilitat de l'Estat en mans de les minories. El primer govern espanyol que va fer dependre la governabilitat de l'Estat en mans de les mateixes minories que ell anomena nacionalistes va ser el govern de Felipe González i Alfonso Guerra com a vicepresident. Aquest va ser el primer govern. La segona, aquesta gent que es posa tan nerviosa per les amnisties als condemnats per un procés polític mobilitzador, diguem-li com vulguem, fallit, són els que van aplaudir l'amnistia fiscal. Perquè resulta que si robes... no hi ha cap problema en què t'amnistin. No hi ha cap problema que t'amnistin.
Sembla que no teniu arguments, però sempre aneu a la demagogia pura i dura.
No, això no és demagogia, és a dir, si tu robes, et poden amnistiar i això no vulnera l'estat de dret.
Es van saltar la llei, home, és que sisplau.
I el senyor que va dir impostos no es va saltar la llei? O és que no hi ha una llei?
És una enfrenta total a l'estat de dret. Van intentar fer un cop d'estat i no se'n van sortir. Hòstia, no pots treure l'importància.
Un moment.
Perquè et va semblar bé el procés independentista, però no es pot defensar que no tenen que assumir responsabilitats per allò que van fer, per favor.
Dues puntualitzacions. Una, és una precisió teva segons la qual jo he dit que estava a favor del procés independentista. No ho he dit en cap moment, que jo sàpiga.
No, ara he parlat en general.
Hi ha una persona que va notant el que diem i crec que no he dit en cap moment. Bé, dos, Que és un cop d'estat, ho dius tu, no ho diu ni la sentència del Suprem.
Tampoc
ho diu la sentència del Suprem. Perquè la sentència del Suprem no es va atrevir ni tan sols es va atrevir a imputar-los per un delicte de rebel·lió.
Recordem,
que era la primera imputació de la Fiscalia. En tot cas, totes les democràcies, més enllà del marc jurídic, articulen eines per solucionar els problemes polítics. I ens agradarà més o ens agradarà menys, tots els governs democràtics espanyols, més enllà del marc jurídic, han fet servir aquests instruments quan ho han necessitat. Recordo Aznar con el Movimiento Vasco i reunint-se amb els etarres, etcètera, vale? Per solucionar problemes polítics, més enllà del marc legal establert. I han trobat les fórmules per intentar solucionar problemes de caire polític, i estem parlant d'un problema de caire polític. I ja sé que per la dreta i l'extrema dreta, que una persona robi no és tan greu que com que una persona es mobilitzi davant de la Conselleria d'Economia. Des del meu punt de vista, és especialment greu.
Perquè per mi és tan greu una cosa com l'altra. I això sí que no t'ho permeto, Joan, no. No, i jo em considero de centre-dreta i no et penso...
I vas condemnar l'amnistia fiscal?
I no penso permetre que diguis que per mi robar és menys que una altra cosa.
Vas condemnar l'amnistia fiscal?
Delictes. I jo sempre he defensat que qui la fa l'ha de pagar i ha de donar, pagar en el sentit de donar comptes davant de la justícia. Vale? I per tant, no pots dir i parlar amb aquesta lleugeresa que parleu molt sovint i ara ho has fet tu, d'aquí d'englobar tothom. No. Perdona, per mi tan greu és robar com desafiar a l'estat de dret
pregunta,
els independentistes.
Qui va fer les amnisties fiscals? Qui va fer les amnisties fiscals?
No, Joan, ja està. No t'ho penso permetre. No et penso permetre que
t'ho digueu. Qui va fer l'última amnistia fiscal a Espanya?
Molt bé, un govern del senyor José María.
Estaves d'acord?
Rajoy, Montoro.
Rajoy, Montoro, sí. I estaves d'acord?
No estava d'acord.
Perfecte. I vas fer enceses, proclames en contra de l'amnistia fiscal?
No, perquè jo per què
defenses... de l'amnistia
no, però jo les faig perquè em preguntes aquí. Perquè em preguntes aquí. Jo vindria aquí, t'ho dic, jo estaria encantada de venir aquí a parlar de futbol. Imagina't. Però no, sempre parlem de política. Sempre
però
parlem
no,
de procés independentista.
Abans hem parlat d'un altre...
Sí, molt important, però entén-me. Estaria encantada de venir a parlar. He estat aquí, recordo una tertúlia.
Sí, però home, de la mateixa manera que podies haver presentat de presidenta del Barça, o de l'Espanyol, i
es vas presentar... Te'n recordes aquesta tertúlia que van fer sobre els coloms?
Sí, ja, però no parlem de coloms cada dia.
Bueno, però anem-me, però vull dir... A veure, parlo de tot allò que se'm planteja i dono la meva opinió, que és que no és... a vegades compartida amb el reste de persones del meu partit, però no hi ha cap partit on sigui el 100% tothom pensi igual, és impossible, home, és materialment impossible, i el que no es pot fer és generalitzar i dir que aquí, que la dreta, que el centre dret, que prefereix, que considera que robés menor que una altra cosa, no, això no es pot permetre, Joan, no.
El mateix Partit Popular que l'amnistiar la gent que havia d'haver d'impostos està en contra de l'amnistia a unes persones que es van manifestar en una reivindicació independent.
David Fernández.
Sí, perquè Puigdemont només es va manifestar,
Jo, com a opinió, ja faig l'espoiler que, òbviament, em posaré al costat del Joan.
Vaja.
Perquè...
No
és cap novetat, però jo crec que no té res de demagog ni hipòcrita ni escènic que si parlem de l'estat de dret, com deies tu ara, de la preocupació per si es compleixen els càstigs i les penes, hem de mirar enrere. I hem de mirar, perquè el que és doble moral és només escandalitzar-se quan són els adversaris polítics i no al revés. I una cosa són les amnisties fiscals, altres són els indults generals, com el de l'any 2000-1440.
No va ser un indult general a tota una causa, no, David? És que l'altre dia ja ho vas dir. És que l'indult general vol dir a tot en la mateixa causa, que això s'està intentant.
1.443 persones, bueno, doncs t'ho dic al revés.
Bueno,
els 15 militants de Terra Lliure que va indultar...
Es van arrepentir.
Els 1.443... Home. Que hi ha corruptes de Filesa, del PSC...
Anem a analitzar cas per cas.
Un indult general, o sigui, no sé què entens tu per indult general.
No, no era un indult general.
Un indult general fet a la discrecionalitat del poder per petició del papa és un indult general.
No eren indults generals, eren causes molt diferents.
Sí, home, que sí, que no és... Però t'ho dic encara millor. T'ho dic encara millor amb el mirall recent de l'experiència. Tot el que estàs dient, si rebobinéssim a l'estiu del 2021... estaríeu dient el mateix. Els indults són il·legals, això és una merda, això no s'aguanta la llei. El Suprem ha acabat de dir que no només són legals, sinó que, a més, no són competents alguns dels que ho han presentat. És el mateix discurs. També es deia el mateix amb els indults. Els indults es van aprovar perquè aquella nit el Consell d'Europa presentava l'informe més demolidor. Consell d'Europa, pata negra dels drets democràtics del que queda d'Europa, dient que el que estava passant a l'estat espanyol era una autèntica excepcionalitat, però sobre indults i càstigs, escolta'm, perdona, Barrio Nuevo i Vera, indultats pel PP en l'indult més ràpid de la democràcia, van complir el 0,017 de la pena que els van imposar per segrest en nom del terrorisme d'estat. I ho va fer Mariscal de Gante. I tot el PP, i totes les guerres, i tots aquests, aplaudint a mans obertes. Saps? Si quan parlem de quina és els mecanismes de l'estat de dret per reduir, minvar o anul·lar un càstig, no parlem de tot, aleshores no parlem de res.
No, que sí, que sí, només parlem de tot, però un índol general és tots la mateixa causa, que és el que ara s'està demanant, que no cap a la Constitució no ho permet. Una altra cosa és un índol que tu pots considerar que és molt gran, de mil i pico, com tu deies, però de causes molt diferents. És molt diferent. Un índol general sobre la mateixa causa.
És tan
però
diferent...
Bueno, sí, sí, que si podem fer aquest debat
semàntic però, semàntic no, és tot apassionant. L'índol general de l'1 de desembre del 2000, l'única trampa jurídica perquè no sigui considerat general és que en comptes de fer un expedient, que és una petició del Papa de Roma, fan 1.443 expedients.
No, perquè són diferents causes.
Bueno...
No, no, és que no us ho pot juntar. Aquí és indultar 400, a més de 1.400.
460 insumisos, 460 insumisos amb penes pendents, 460 insumisos...
I aquesta és la gran diferència jurídica.
Perdona, Concepció, 460 insumisos d'aquells 1.400, no són la mateixa causa. No són la mateixa causa.
Podem estar posant en el mateix
Constitució cada dia. Jo vaig ser afectat d'aquests insumisos, per entendre.
Què dius tu, què?
Jo vaig ser afectat de l'amnistia que es va fer als insumisos que teníem causes obertes amb la justícia per l'insubmissió.
Bueno, però això ve...
Jo he estat...
I ve derivat d'una decisió política que és l'anul·lació
del servei. Perquè els problemes polítics es resolen des de la via política.
Vale, però ve donat d'una decisió política que és l'anul·lació del servei militar, que jo crec que això doncs, va ser al final...
No, va ser el Papa, no?
Respaldat per tothom, quan es va anul·lar el servei de militar
obligatori. No, això és previ.
No, sí, sí. Bueno, i llavors
espera, vale,
per tant
hi ha
aquesta amnistia, val? Llavors, perquè el camí era aquest, a partir d'aquí, escolta'm, jo t'he dit que podeu seguir insistint, però aquí tenim una persona que és Pedro Sánchez, que diu jo portaré Puigdemont a Espanya i el faré passar comptes davant de la justícia a un president del govern que ara mateix s'està plantejant l'amnistia i que a més fa declaracions. Hosta, jo sincerament a mi em va preocupar molt les declaracions del president del govern, per lo mentider que arriba a ser i per lo ràpid que oblida, no? El Partit Socialista va donar suport a l'article 155 quan el 2017 aquí es va intentar fer un cop d'estat. Ara surt a dir o a donar lliçons de
no
que
és incompatible.
No es va que no és incompatible.
No, el senyor,
no, no, sí, clar, és un canvi d'opinió. No, no, sí, Joan,
no.
Ell canvia d'opinió.
No, perdona. El que va dir Pedro Sánchez és que un tema polític es resolia des de la via política, no des de la via jurídica.
Que seguiria la via de desjudicialització.
I l'aplicació del 155 va ser una decisió política, si no recordo malament, votada al Senat, que el senyor Montilla va sortir, etc. Va ser una decisió política. És més, en més d'una ocasió...
Que aplica la llei, i per tant judicialitza el procés.
No, aplicar la llei no vol dir judicialitzar. No vol dir portar-ho als tribunals.
L'article 155 fa que hi hagi una part que judicialitza, que és lo normal.
Em deixes acabar? El senyor Pedro Sánchez, en més d'una ocasió, el senyor Pedro Sánchez ha defensat que en comptes d'explotar la via jurídica, hi ha instruments polítics, el 155, per acabar amb qüestions com la que va passar a Catalunya. Això ho ha dit Pedro Sánchez textualment.
Bueno, ho deia. Ara ha canviat d'opinió.
Ens hem oblidat d'una cosa. Que Alfonso Guerra... Quan aquest país sigui lliure i independent li farem un monument, perquè des que ell va dir allò de no sé on pillau l'estatut, no sé si va pujar el preu de la calç viva o del PAC, com deia el president Puigdemont, però l'independentisme sí que es va començar a multiplicar, que allò sí que va ser una autèntica vulneració del marc constitucional que diu que l'últim que té la paraula per votar un estatut és la societat i no el tribunal.
Deu segons. Quan l'estatut sigui constitucional, David.
Deu segons.
Deu segons, Neus Tomàs. Endavant, Neus.
Que és veritat que Redondo no estava només amb l'Aznar dinant. Hi havia Leguina també. I el fan fora a Redondo després de que el 2021 va participar en un acte de suport a la senyora Ayuso i ja li van obrir expedient. Que és veritat que el senyor Leguina, que era l'altre comensal, també va demanar el vot per la senyora Ayuso. Vull dir que per contextualitzar el dinar i la deriva que han tingut tant el senyor Redondo com el senyor Leguina.
7 minuts i les 11, d'aquí un moment Mònica Hernández fa l'ull de poll. Abans de que parlem avui de Julio Iglesias.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquesta setmana tasta les cruïsses del Pacífic Dia Mar i Marinera amb un 30% de descompte. Per només un euro amb 25. A botigues i a dia.es.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Ho, ho, ho. Estem a punt d'aterrar el que vindria a ser... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer la
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Ho, ho, ho.
Aquesta gent que fa escapadetes a Nova York i Bora Bora, que no posa la rentadora a les dues de la matinada, lamentablement també pot tenir un Volkswagen per la meitat de la quota. Però bé, igual que tu, condueix un Volkswagen i paga la meitat de la quota durant 6 mesos amb MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta les condicions a Volkswagen.es. Oferta vàlida fins al 31 d'octubre.
Volkswagen.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Quan fa que no et quedes amb la mel als llavis? Fes-ho amb Gourmet La Vanguardia i les mels més premiades d'Alemany. 6 varietats acompanyades de vinagre agredolç, formatge a la vinyeta, mató cadí, pans espiga blanca i vi blanc Mas d'en Compte. Una selecció valorada en 66 euros, ara per només 46. Compra-ho i queda't amb la millor mel als llavis a gourmetlavanguardia.com.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, els millors musicals i teatres o els teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta't les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Amics de les participacions de Nadal.
Yeah!
Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat.
Oh!
Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador.
Yeah!
Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
La Marta està molt tranquil·la, però ella ja no diu estar tranquil·la, el fet d'estar tranquil·la, no. Ara en diu estar chill. Si et passa com a la Marta, el teu cap et demana volar als Estats Units. Amb Level, viatge al millor preu i sense escales. Level, fly your way.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Omplir el congelador amb el millor salmó? No tens excusa, perquè fins al 25 d'octubre La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Sube el volumen porque esta promo es lo más. Compra tu nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 o Z Fold 5 y llévate de regalo un Smart TV QLED de 55 pulgadas valorado en 999 euros. ¿A qué estás esperando? Solo hasta el 4 de octubre en Samsung.com y centros adheridos a la promoción. Consulta condiciones en Samsung.com.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Canvia de matalàs i redescobreix el plaer del descans. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció d'Espol, Flex, Picolín i Relax. I pots pagar un màxim de 12 mesos. Del 21 de setembre al 8 d'octubre a Hipercor i al Corte Inglés. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
El perquè de tot plegat.